Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 2 de desembre, darrer dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la ràdio en català que felicita el seu cap d'esports, en Xavi Toscano, que avui fa anys, estàs més vell, i t'ho recordem des d'aquí. I ho fem, com sempre, també amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí a la producció d'aquest programa, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres de cada divendres ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral, fot-li, David.
La caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us parlaré de la que a hores d'ara és considerada com una de les pistes d'esquí més llargues de tota Europa. En teniu alguna idea? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i moltes coses més a la caravé de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui la pregunta del dia és: què responeu quan us truquen per vendre-us alguna cosa? Els envieu a Pastafang? Avui en parlarem amb Francesc Núñez, sociòleg i director del Màster d'Humanitats de la UOC.
És divendres i, per tant, toca descobrir festes majors i sortir cap arreu del territori a conèixer les seves festes. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres ha estat Sant Andreu i és per això que anirem cap al districte de Sant Andreu per tal de conèixer la seva festa major de la mà del conseller coordinador del barri de Sant Andreu, Ivan Marzà. A més, també parlarem amb Maria Castellví, codirectora del Festival de Cinema Jove Retina. I ja que parlarem de cinema, saludarem també a Jordi Pujol, nominat com a millor actor revelació per als Premis Goya 2023 per Alcarràs.
I hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a les 4 de la tarda a la caravana i seurà al nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Arran del World Press Photo d'enguany volem parlar de fotografia, però amb mirada de dona. És per això que avui pujaran a la caravana la fotoperiodista aragonesa Júlia Molins, la fotoperiodista d'actualitat Lorena Sopena i Núria Prieto, fotoperiodista documental i membre del Sindicat de la Imatge.
I a 4:45 de la tarda parlem de cinema, Nina.
Un divendres més ens visita el periodista especialitzat en la gran pantalla, Víctor Rodrigo, per parlar-nos de cinema i videojocs, amb qui abordarem una de les notícies de la setmana, el tràiler de la nova pel·lícula d'Indiana Jones.
I a partir de les 5 de la tarda no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest divendres, perquè ve carregadeta de temes.
Sí, parlarem de cuina amb Sergi de Maià, que és xef estrella Michelin i creador de l'Slow Food, i ens visitarà també Sergi León per portar-nos la seva visió absurda de l'actualitat. I ja per acabar, analitzarem noves cançons de caravana amb el músic Marc Pardo. Avui, versió Cançons de carretera.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, preguntant-li a Andreu González a qui està el queixat avui.
Doncs mireu, avui tenim un petit problema, i és que hi ha tanta gent convidada en aquesta caravana que no sabia qui fer i qui no fer de l'estalqueig. Però donant-hi moltes voltes, i com que jo sóc una mica friqui de la fotografia...
Ets friqui de la fotografia?
Sí, bastant. Tenia un compte d'Instagram...
Encara el tens, no?
Sí.
Et segueixo.
No, l'únic que ja...
Mare de Déu, senyor.
No tinc temps lliure, diguéssim, com per dedicar-me a fer fotos.
Però s'ha de dir que fa molt bones fotos, l'Andreu.
Sí? Ai, gràcies,
sí.
Núria.
Sí, m'anaves a fer, m'anaves a fer.
Mig Instagram meu és de fotografies que m'ha fet, eh? O sigui, molt bé, la veritat.
Bé, doncs, com anava dient, he decidit comentar un reportatge de cada una de les dones fotoperiodistes que ens visiten avui. Us sembla bé?
Sí,
tant,
molt bé.
I tant.
Vale, perquè si no us semblava bé, també ho hagués fet, perquè
també,
la feina està feta.
Carai.
Comencem per la Lorena Sopena. Ella, amb 29 anys, ja ha anat a fer un reportatge fotogràfic a Txernòbil. I he de dir que l'aplaudeixo i molt. No només per les fotos, que he de dir que són fantàsticament terrorífiques, bàsicament perquè ensenya, doncs, una màscara, per exemple, de gas en primer pla, amb tot destruït al darrere i amb uns colors que et transporten, diguéssim, a l'horror que l'accident va ser, sinó també per la valentia i l'aventura que deu tenir a dins per poder fotografiar escenaris com aquests. Després ens trobem amb la Júlia Molins, he de dir, una altra dona molt valenta. Ella és aragonesa i ha anat fins a Mèxic diverses vegades per fotografiar una de les zones més pobres d'aquest país, sobre una malformació que pateix la gent d'allà, que és que se'ls enfonsa la mandíbula i els llavis. I he de dir que són fotografies realment molt dures de veure, però que mostren tal i com és la realitat de les persones que viuen en aquesta regió de Mèxic i que... I no en diré res més perquè jo sóc una mica aprensiu i m'han fet una mica de cosa les fotos.
Sí,
però,
eh?
Sí, sí, ja, ja us podeu imaginar.
Són
bastant dures, però molt realistes. I ja per últim, però no menys important, ens trobem a Núria Prieto. He de dir que segurament tots en van veure alguna fotografia durant aquells dies tan durs de la pandèmia, sí, ja que va anar a molts hospitals de Catalunya. I he de dir que juga molt bé i molt amb els colors quan és necessari per donar importància en un aspecte en concret. Li tinc una mica d'enveja, de dir, per les fotografies de paisatges que ha fet arreu del món, per exemple, aurores boreals, volcans, en fi, però el que més m'agrada és com capta, doncs, els instants preciosos de les emocions de les persones, la veritat.
Que bé, que bé. Hi ha totes elles que les tindrem aquí avui a la caravana.
I tant.
Explica'ns el teu toc, també, Andreu.
A veure, avui el toc té referència amb la tassa del vàter. Ja
com?
Em perdonareu, gent, si esteu
com,
dinant.
Com? A la tassa del vàter?
Sí.
Ui.
Ja em perdonareu, gent, si esteu dinant, em sap molt greu, però mireu, jo tinc un problema de base quan he d'anar a fer una visita al senyor Roca, per dir-ho...
sí, sí, ho direm així, finament.
Finament. I és que no puc anar a lavabos aliens, és a dir, només puc anar als lavabos de casa meva.
A mi em passa una mica això també, Andreu, ja saps que compartim toc.
Sí, però què passa quan tinc un apretón?
Ai.
Ui.
D'aquells que dius, si no hi vaig, m'ho faig a sobre.
Ai, ai, ai.
Doncs, aquí, mira, aquí no has estat fi, eh?
No.
Val.
Imagina't la imatge amb tots els pantalons esparracats que porta.
No, que hi ha gent que està dinant.
Ai, per favor, Nina.
No, ha estat molt.
Doncs mireu, i torno a demanar perdó. En aquest cas, el medi ambient. Doncs el que faig és col·locar una sèrie de papers de vàter, no el primer tocat per algú, ja sabeu que jo això no ho faig, a la tassa del lavabo, tapant-la tota.
Llavors, fas tota la volta?
Sí, llavors ja m'hi puc asseure.
Jo això ho faig, però no. Quan vaig, per exemple, en una gasolinera... O sigui, no a tots els lavabos, no, a Ràdio Estel, no, per exemple.
Sí.
Jo a Ràdio Estel faig santadetes.
Sí, senyors de Ràdio Estel, si algun dia falta paper de vàter, és culpa d'Andreu González,
sí,
t'ho dic.
Sí, primera això, i segona, no sé si ho sabíeu, un dia en parlarem d'això, Nina Agustí?
Un dia
en parlarem a la pregunta del dia.
Sí, vinga,
ho dic perquè jo crec que posar paper de vàter a la tassa, el paper de vàter és absorbent. I aleshores els microbis i tot això puja, diguem-ne. És pitjor encara.
Acabes de destrossar el sillón de la reina aquest que fan, saps?
Sí, però és que saps què passa? Que és una mania que tinc jo. Llavors no puc no posar-hi paper de cuina.
Com? No juntis temes, Andreu, no juntis temes. Va, ho dius la gent que...
Doncs versió camions. A veure, senyors camioners i senyores camioneres, podríeu fer el favor d'anar amb els productes tapats? És a dir, perquè no sabeu la por que passo
productes?
Jo...
Ah, els que porten el camió, vols dir.
Efectivament. No sabeu la por que passo jo quan vaig darrere amb el meu cotxe i veig un camió de troncs o de vigues o de qualsevol cosa que estan destapats. Em poso molt nerviós i jo diu... O sigui, no és gaire difícil tapar els productes, no? Perquè no ho hagi de veure jo.
Ves a saber, igual sí. Clar.
Segons quin, potser clar, sí, clar.
Mira, no sé què
recordo
dir.
Recordo una mica Destino Final, la pel·lícula. L'heu vist? Sí.
Sí. Cauen els tronquets.
Sí,
cauen,
sí.
Cauen els tronquets.
Sí, sí.
Va, què et fa feliç, Andreu?
Doncs mira, ho sembla surrealista, però em fa bastant feliç que la Núria, amb la seva capacitat creativa, m'ajudi de tant en tant amb aquesta secció a pensar cosetes.
Oi.
Et dius, Andreu, que et sembla surrealista?
Sí.
Perquè és una feina que hauries de fer
sí,
tu.
Sí, efectivament.
Val. Només per saber-ho.
Aquí estem per ajudar-nos, com germans, tots
sempre.
I totes.
Anem al propòsit d'ahir, va.
Doncs me n'he recordat del propòsit d'ahir, sense mirar el guió. No era tan difícil.
Home, aplaudiment.
Aplaudiment, Andreu, ets un crac.
Bravo.
Sí, no ha estat gens difícil, diguéssim, recordar-me'n.
Però has triat un propòsit nou, eh?
Efectivament, doncs, el propòsit nou és anar a patinar demà pel passeig marítim, que en teoria no ha de ploure, o això espero.
No.
I per què em dius no?
Que no ha de ploure, que no,
vale.
No plourà.
Sisplau, que no plogui, perquè fa molt de temps que vull anar-hi i això, i és el meu propòsit. Ja us ho diré si em desperto o no.
Abriga't,
aquesta és una altra cosa. Clar, sempre m'abrigo, Núria.
Posaràs el despertador?
Sí.
Sí?
Bueno, sí, penso, sí.
Ai. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
9 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. A aquesta hora, com sempre, obrim la cara bé d'aquest programa, tota la informació que no hi cap, els informatius. Per tant, Núria Ros, què ens portes avui?
A veure, doncs avui, com que fa un fred que pela, estem d'acord, eh?
Sí,
estem d'acord. Començo parlant de pistes d'esquí.
Molt bé.
Vull saber, primer de tot, si sabeu esquiar o no, perquè
sí, home, sí.
Redactar la notícia us he imaginat esquiant i m'heu fet molta gràcia.
Ah, perdona.
Ella sola, saps? O sigui, sí. Les cosetes de la Núria avui.
Sí. Sabeu esquiar, Nina Agustí?
Sí, sí, esquiar.
Però esquiar a nivell... Pistes negres?
Sí, he fet pistes negres.
Sí? No m'ho imaginava, això.
No confia en aires.
No? Jo he fet pistes blanques, no? Perquè és de neu.
No. Aquest és el meu nivell d'esquí. Jo recordo que de petit, la primera i única vegada que he anat a la neu, li vaig dir, mama, és blanca. Fins aquí, la meva...
Val. M'ha quedat clar. Andreu?
Sí, sí. Jo sí, sí, sí. Sí.
A quina pista et mou?
També, com la Nina, pistes negres també hi he anat. Val. Em fan por, eh?
Sí,
de dir, em fan por.
El que t'explicaré ara sí que et farà por.
A veure.
Ai, de
doncs que sapigueu, i m'heu deixat molt bé si sabeu esquiar, que l'estació d'esquí de la Molina estrenarà aquesta temporada, atenció, eh? La pista Barcelona,
ep,
que és una de les pistes més llargues d'Europa.
Ostres.
Molt bé.
Sí, sí, tant. Sí, 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 sí.
Que fort. En aquest cas heu de saber que la nova pista serà negra, i no em refereixo al color, és evident, sinó a la dificultat de la pista, aquestes que baixeu tu, Nina i Andreu.
Correcte.
I tindrà ni més ni menys que 4,72 quilòmetres de longitud.
Quilòmetres?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. I atenció, si us plau, perquè té un desnivell de 859 metres.
Ai, per favor.
Amb un 66% de pendent màxim.
Jo aquesta no la baixo, ja t'ho dic, eh?
És que per... Ara posem-nos serios. Per baixar aquesta pista n'has de saber molt,
em cunya,
eh?
Sí, sí, sí. Em cunya tota l'estona.
Mira, ara que dius lo de la cunya, jo havia esquiat de petita, però ara no en sé, i l'última vegada que hi vaig anar fa 4 anys vaig baixar una vermella amb cunya. Bueno,
en
per
cunya,
baixar aquella...
Amb cunya, què vol dir? Allò que torces els esquís, eh?
En triangle.
No sap esquiar, perquè això és de primer d'esquí.
És el que t'ensenyen quan fas el curset de petit,
sí,
eh?
Sí. Jo sé, per si no hi ha evidència absoluta encara, jo sé patinar sobre gel.
Ah, molt bé, molt bé. També.
La cunya també es fa una miqueta.
Sí, és una mica.
A tot això, dir-vos que la pista s'ha condicionat amb 73 cànons de neu d'última generació,
sí,
i espera poder acollir en un futur una de les proves de la Copa del Món d'esquí alpí. Molt bé, eh?
Sí.
A tot això també us he de dir que aquesta pista, la pista Barcelona, ja es va inaugurar el 1954 i durant els anys 70 va acollir nombroses competicions d'esquí alpí. I que, per si us interessa, doncs està situada a la vessant nord-est de la Tossa, que és un dels cims més emblemàtics del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Més curiositat sobre aquesta nova pista, doncs que la remodelació va començar el maig del 2022 i que s'ha fet en 3 fases per poder-la obrir al públic aquesta mateixa temporada d'hivern. Per tant, ja, si voleu anar, estarà obert, eh? De fet, quan es va obrir el 1954 ja es considerava un dels descensos més exigents i llargs del Pirineu, però després d'aquesta adequació doncs es coronarà com la reina de les pistes negres d'Espanya per la seva longitud, desnivell i pendent. Recordem, longitud de 4,7 quilòmetres aproximadament, desnivell de 859 metres i pendent d'un 66%. Eh?
Déu-n'hi-do, sí,
és molt fort.
S'ha de ser atrevit per baixar-la.
Sí, sí.
I abans d'acabar, pels més interessats, doncs dir-vos que l'accés a la pista serà amb el telecabina Cadí-Moixeró, que des del 2019 arriba al cim de la Tossa, on hi ha el refugi i restaurant del Niu de l'Àliga, que és un dels plans hivernals més populars del Pirineu Oriental. Ja ho ha estat?
Sí.
Correcte, sí, sí,
no,
sí, sí.
No hi he estat.
A mi m'agradaria molt, sí, eh? Jo tampoc.
Val la pena.
Només pujaria allà dalt per anar allà, eh? No sí, per baixar la pista.
No, doncs correcte. Mira, ara que dius això, dir-te que des d'aquest punt, és a dir, des del Niu de l'Àliga, es pot baixar per pistes de diferent nivell, eh?
Ah, vale.
Com el de les dues estacions, que és blava, aquesta jo hi podria accedir, sí, sí, més accessible. També la Coma Vella, que és vermella, també, sí, més o menys.
Sí.
I ara, doncs, també podreu anar, si voleu, a la pista de Barcelona, que empalmarà amb la zona baixa de la pista olímpica, que també és vermella, i també amb la pista de la Volta de Muntanya Sagrada fins a arribar al peu de la telecabina. Per tant, ja ho sabeu, eh? Els més aficionats de l'esquí, també els més atrevits, doncs la pista Barcelona de la Molina us espera.
I dit això, va, més cosetes, Núria.
Va, i és que en un dia com el d'avui... T'he de dir, estic molt indignada.
Ai,
sí.
Ui,
oh. Perquè us he d'alertar d'una nova estafa. Ja n'hi ha prou.
Més estafes?
Més estafes.
Núria, t'hauran de contractar a l'Agència de Ciberseguretat,
sí,
eh?
Sí, com a mínim, com a mínim, com a mínim. Sí, sí, sí. Però fora broma, perquè ara l'estafa no és via mòbil ni missatgeria, sinó que és versió accident.
Ai.
Val? En aquest cas, els Mossos d'Esquadra han publicat una piulada a Twitter que hi diu, si tens un accident estrany, et diuen que se'ls ha trencat el retrovisor i et demanen diners, sospita. Ara ho explicarem, eh? Aquesta, però, seria l'última versió d'una estafa contra els conductors de les carreteres catalanes que té com a objectiu robar diners en metàl·lic o fins i tot la targeta de crèdit, eh? I no és cap broma, perquè a través d'aquesta publicació la policia catalana ha explicat que recentment s'han estafat 1.700 euros.
Ostres.
1.700, wow. Es diu aviat. a un home d'Igualada a través d'aquest mètode i, a més, l'estiu passat els Mossos també van detenir una persona a Figueres per haver estafat 3.600 euros a dos ancians.
Home, ostres, home.
Sí. I ja que parlem de persones grans, que sapigueu que les víctimes potencials d'aquest engany, que no és el primer cop que es detecta a Catalunya, doncs són persones grans. Okay. A tot això, dir-vos que el mecanisme, anomenat l'estafa del retrovisor... Sí, sí, l'estafa del retrovisor. Comença amb un suposat xoc entre vehicles on els lladres fan creure que a causa d'aquest xoc doncs, se'ls ha trencat el retrovisor del seu cotxe. Val? Aleshores, el que fan és intentar convèncer la víctima perquè li paguin en efectiu el cost i evitar així fer tràmits a través de l'assegurança. Val? Dir-vos que també que en anteriors ocasions un dels arguments dels estafadors és que han de marxar de forma immediata al seu país d'origen i finalment els lladres el que fan és acompanyar la víctima fins a un caixer per poder veure-li el seu PIN i robar-li la targeta de crèdit.
Mare de Déu.
Això és mala gent, eh?
Mare de Déu.
Sí, i n'hi ha molt, malauradament.
Sí, sí.
I, per tant, davant d'aquesta situació, els Mossos demanen a la ciutadania que desconfiï, que no cedeixi a pagaments en efectiu a persones desconegudes i que s'inicin els tràmits habituals després d'un accident de trànsit. És a dir, no perquè tinguem pressa hem de donar les nostres dades.
Clar, clar, clar.
També recorden que davant de la insistència o inseguretat de qualsevol fet que pugui estar relacionat, doncs cal trucar directament al telèfon d'emergència 112. Val? Dit això, que quedi clar aquesta estafa del retrovisor.
Aneu en compte, sisplau, aneu en compte amb aquestes coses. Va, i com sempre...
Acabem amb una miqueta de música i avui la notícia musical ens la porta el grup de pop de Vici.
Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso es él.
I és que ara sí, ja és oficial. El grup de música ha anunciat la data del que serà el seu últim concert junts. El concert serà d'avui en 8, el divendres dia 9 de desembre, i tindrà lloc a Roquetes de Mar, a Almeria, al Teatre Auditori de la localitat andalusa. Els integrants del grup han assegurat que aquest serà un show on estaran rodejats dels seus fans, però també dels seus més propers, per dir adéu a 8 anys després del seu debut discogràfic amb el single que estem escoltant, que es diu Paraíso, i que, per tant, asseguren que serà un concert molt especial. A tot això, dir-vos que les entrades estan disponibles al web del propi auditori, per si algú li interessa, també les poden comprar a taquilla, per un preu al voltant d'uns 34 euros, per tant, avui doncs, acabem recordant aquest single Paraíso d'una de les bandes, des del meu punt de vista, més icòniques de la música espanya.
Som-hi, doncs, de Vicio. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Pensava que era fàcil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso, Andrés. Tu paraíso es, tu paraíso es, el paraíso.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en general en català, avui ha sortit pel carrer del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament... Què? Pausa doncs... dramàtica, eh?
Sí.
T'agraden?
Sí, sí. M'encanten.
Val.
Em descol·loquen, però
no, perfecte,
m'encanta.
Perfecte.
Doncs avui, Joan, la pregunta del dia era sí. Què respons quan et truquen per vendre't alguna cosa? Saps aquelles trucades tan odioses que la major part de la societat doncs, està en contra d'elles.
Que et fastidien la becaina.
Exacte.
Perfecte.
Sí, aquelles que et truquen per oferir-te alguna oferta o alguna rebaixa a la factura de la llum.
Una cosa que no necessites.
Sí, oi? Mítiques.
La rebaixa a la llum, sí.
Sí, però ja et dic ara que ara mateix és complicat una rebaixa de la llum.
Val.
Ens truquen des d'aquests call centers, d'acord, que són oficines plenes de treballadors amb auriculars i ordinadors que no paren de llançar trucades, o des de casa seva, que últimament també hi ha molt teletreballador en aquest àmbit. T'estic explicant. O sigui, a veure, posem-nos seriosos.
Sí.
Ens estem endinsant, d'acord?
Endinsant
en el telemàrqueting o màrqueting telefònico.
Estem fent treball d'investigació?
Estem fent treball d'investigació, Joan.
Treball d'investigació, amb Nina Agustí.
Correcte. Doncs avui hem estudiat això, el telemàrqueting o el màrqueting telefònico. La proliferació d'aquesta estratègia dels últims anys aquí a Espanya indica que hi ha una progressió d'aquest tipus de màrqueting en el nostre país. Mare meva, això vol dir que rebrem més trucades?
Encara
no,
més.
No m'ho diguis, sisplau, no. Val. Però com respon la gent a les trucades de telemàrqueting? Això és el més important.
Sí.
Avui ho hem preguntat al carrer.
Clar.
I volem saber què diu la gent quan el truquen per vendre alguna cosa.
Depende de lo que sea. Si es para algo sobre una línea telefónica, pues casi siempre digo que no tengo tiempo.
A veure, depèn del moment en què m'agafi, però en general ho tinc ja tot agafat i intento ser el més amable possible i dir que no m'interessa i aviso de que vaig a penjar per no sonar massa brusc.
Pues a veces escucho, depende, si tengo tiempo, pues puedo escuchar un poco y ya depende, si no me interesa, pues ya está. Pero normalmente digo que no tengo tiempo porque no me gusta mucho hablar por teléfono, la verdad.
Que no me interesa, en aquest moment no puc atendre'ls.
Doncs, noia, és que arriba un moment que penjo el telèfon.
No lo cojo.
No lo coges.
No cojo el teléfono si es desconocido.
Educadament, depenent de l'hora que sigui, els dic que no m'interessa. Intento, d'alguna manera, tractar-los bé. Però, bàsicament, sempre que m'han trucat, diria que el 95% de les vegades és que no m'interessa el que m'ofereixen.
Quan és desconegut, no despenjo mai.
Si jo vull algú del gas o de l'electricitat o el que sigui, doncs jo truco a la... bueno, els del gas o l'electricitat i ja comento el que necessito i tal.
Va.
Però quan em truquen així, a part que té la marinera, a part que també són d'aquestes noies que no són d'aquí, i te truquen a les 2 del migdia, a les 3, a les 10 de la nit, i li dic que no m'interessa. I fan una sèrie de preguntes que dic, si jo soc clienta de Yastel, quines preguntes m'estàs fent tu a mi? Si ets de Yastel, ja saps tu qui soc.
Doncs ja ho veieu, la gent és racista.
Com?
Home, a veure, una senyora ens diu que a part que són d'aquestes noies que no són d'aquí. O sigui, a veure, no seré jo qui jutgi a la nostra estimada gent del poble, però
ara.
Societat catalana. Tenir accent diferent no vol dir que no hagi nascut aquí, en primer lloc. I si no, doncs vol dir que té orígens familiars d'altres parts del món.
I
però
ja està.
També et diré una altra cosa, o sigui, què més et dona d'on vingui la persona?
Clar.
S'està guanyant la vida com tu i com jo, Joan, no?
Ara.
Vull dir, clar, llavors a mi em sorgeix una pregunta.
Ai.
Com creuen que estem tractant a les persones que treballen d'això, Joan? Perquè
bona.
És molt important aquesta
bona,
pregunta.
Bona.
Anem a analitzar-nos com a societat, d'acord?
Val.
Anem a fer un pensament crític, autocrític, que ja veuràs que la gent parla d'ells, no de nosaltres, m'entens?
Uh-huh.
O sigui, no s'impliquen gaire, però va, vinga, va, escoltem-ho.
Normalment amb molta mala bava.
Les tracta molt malament, sí.
Soc del parer que si tu vols anar a comprar alguna cosa, vas a la botiga i ho compres. A mi que em truquin a la feina, com truquin al privatament per vendre'm alguna cosa, no m'agrada.
El 50%. Alguns bé i alguns malament. I a qui li agrada molt parlar per telèfon i, escolta, li va la cosa, però bueno, mira.
Fatal. Sí, en general sí. He escoltat molt al meu voltant gent que en seguida agafa el telèfon i és en plan, no m'interessa o que pensa directament. I sé que és veritat que pot ser que t'agafin un mal moment, però no sé, jo almenys intento respondre prendreu el més amable possible. Entenc que hi ha una altra persona a l'altre cantó del telèfon.
A mi em sap molt greu, però els hi dius les coses i a vegades està agafant mal moment i li estàs dient, no te puedo atender, i no te puedo atender, disculpa, no te puedo atender. I arriba un moment que dius, mira, disculpa, però te tengo que colgar.
Segurament amb poca empatia cap a la persona que està a l'altra banda del telèfon. És la seva feina, el contracten, no la contracten per això. I segurament t'agafa com en un moment atabalat o que no tens temps i intentes pensar ràpid sense pensar gaire amb aquella persona.
Mal, porque son muy pesados, porque es su trabajo, pero mal.
Considero que les tracten malament.
Vale,
i per això intento no respondre'ls així, perquè al final estan fent la seva feina, però hi ha vegades que ells no tenen la culpa, el que passa que hi ha persones insistents, els dius educadament, i siguen, i siguen, i siguen, i siguen. Llavors, aquí a vegades has de posar un punt i final.
Ho sento per elles, però no és el sistema adequat per fer-te aquestes preguntes en aquestes hores. Vull dir, a les 3 del migdia o a les 2, l'altre dia m'han trucat, estava cuinant jo, a les 10 de la nit o a les 11.
Què en penses de tot plegat, Joan?
La gent té poca paciència.
Sí. Això veien un 50-50, eh? Persones que segurament hi haurà algú que sí que li agrada parlar per telèfon i ja li servirà. Sí. D'altres que diuen que no és l'estratègia correcta, d'altres que diuen que segurament els tractem fatal, que no pensem en la persona que hi ha darrere.
Jo normalment escolto molt el que volen oferir.
Sí.
Fins que em veig...
Sobrepassat.
Sobrepassat. Sí, és la paraula. Sobrepassat. Sí. Fins que em veig sobrepassat perquè de cop m'estan venent una cosa que no, ja no recordo què era.
Ah.
Saps?
Sí, llavors ja...
Aleshores és quan... No m'interessa.
Jo els escolto i les escolto, però moltes vegades són coses que encara no gestiono jo. Per exemple, la factura de la llum encara no la porto jo.
Clar.
O sigui, el seguro del hogar... Tampoc el porto jo, perdona, però és que sóc una noia de 24 anys.
Tu encara et truquen i et diuen... No, tu dius allò de no soy yo, i et diuen... ¿Se puede hablar con tus padres?
No.
Dic, o con el responsable.
El que dic és que no ho gestiono jo. Llavors dic, lo siento, es que no lo gestiono yo.
Val.
Entonces no te puedo ayudar, saps? Llavors dic, em sap molt de greu, però...
I no et diuen, ¿con quién tendríamos que hablar?
Sí, ¿con quién tendríamos que hablar? I li dic, con mi padre, però és que no està.
Val.
Saps?
Val.
Mi padre o mi madre, vull dir, depèn del dia,
Sí,
depèn
de
com em dongui. I res, doncs això, que és això, encara tinc 24 anys i visc encara amb els pares, Barcelona, és complicat independitzar-se, ja ho vam parlar un dia.
Digue-m'ho.
Sí. Però ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar?
Benvenut a l'Itàlia.
Correcte.
Nina Di Agostini.
Doncs... Ui, he sonat com a Paula... Saps la Pausini? Com es diu? Es diu Paula,
Laura,
no?
Pausini.
Laura, això. Us explico el bonus track d'avui, que és d'un home colombià que ens explica com va viure la seva dona l'experiència de treballar en un call center d'aquests... ¿Qué vas a decir?
Atención, sisplau.
Atención, sisplau, hemos de escuchar el bonus track.
Va.
Bueno, muy mal, porque mi esposa trabajaba en mi país, yo soy de Colombia, en mi país trabajaba en call centers y la tratan súper mal. Si no las insultan, les dicen muchas groserías. Hay gente muy grosera que no se toma el tiempo de decir, no, mira, no tengo tiempo, simplemente los insultan y le dicen que si no tienen nada más para hacer, que se busquen otro trabajo, lo que sea. Creo que es un trabajo muy, muy, muy mal pago, porque por el trato que reciben los pago muy mal.
Doncs això, que arriben a insultar-la. O sigui, que l'han arribat a insultar.
No cal, eh?
No cal, però hi ha molta gent que ho fa, això,
Ai,
Joan.
Ai, per favor.
Sí, però és que passa aquí, passa a Colòmbia, passa a la Xina, segurament, i passarà a tot arreu. I ara hem de saber per què passa això.
Per què passa això?
Escolta de la veu del poble, doncs, donem pas al nostre expert d'avui, que és Francesc Núñez, sociòleg, director del Màster d'Humanitats de la UOC. Molt bona tarda, Francesc.
Hola, molt bona tarda.
Com és que tractem d'aquesta manera les persones que treballen fent trucades com aquestes?
Aquesta, hi ha moltes maneres, com m'ha anat quedant patent, amb el que deu, de tractar-la. Hi ha gent que s'esforça per fer-ho amb amabilitat, hi ha gent que està cansada de fer-ho amb amabilitat, hi ha gent que és senzillament i directament maleducada, o això, fins i tot racista, com tu apuntaves, no? Per què és així? A veure, aquesta trucada és una irrupció. Tu pensem una mica... Gairebé ni els fills, ni entre parelles, no? Ni amb els amics, ens truquem directament al telèfon. Ha quedat com un ús obsolet o poc habitual. Només ha d'haver molta confiança, ha d'haver una necessitat clara. Fins i tot demanes permís. Puc trucar-te? Envies el WhatsApp dient, puc trucar-te? Estàs disponible? Doncs clar, amb aquesta situació de que tots evitem aquest contacte directe, perquè aquí entra la veu, aquí entra l'afectivitat, aquí entra el cos sencer, no? O bona part del cos quan estàs... Doncs clar, hi ha una gent que, clar, està guanyant la vida, evidentment, però és una estratègia comercial i agressiva, que et truca directament això a casa, no? O al telèfon, és igual, i t'hi romp en aquell moment que, això, hores de tota mena, que pots estar fent qualsevol cosa. Pots estar al lavabo, pots estar en una discussió, pots estar dormint, pots estar treballant. Moltes... I, clar, això se sent com ho sentim com una agressió, no? A la nostra... tranquil·litat, a la nostra intimitat, i a més, t'ofereixen coses que poden interessar-te. Evidentment, doncs, davant d'aquesta, entre cometes, agressió, perquè o irrupció, anem-ho a dir així, en un context que t'entra una veu, perquè és una veu que té emocions, que té sentiments, que et sap greu dir-li segons què, però clar, has de respondre d'alguna manera. I per tant hi ha moltes reaccions diferents en funció de com som cada un de nosaltres.
Avui estem parlant amb Francesc Núñez, sociòleg, director del Màster d'Humanitats de la UOC. Bona tarda, Francesc. A mi m'agradaria preguntar-te, i en relació amb el que ens estaves explicant, si té alguna cosa a veure que, primera, el telèfon que ens truca no és conegut, i segona, que ens comencem a plantejar com és que tenen el nostre telèfon.
Sí, això de com és que tenen, anem per aquesta que és fàcil, hi ha un banc de dades, una venda tremenda, no?, de les dades de les persones. Els supermercats en tenen moltes perquè els has donat de vegades a la targeta, clar, els has donat a companyies de tot, sí, i això és un mercadeig, es compren i es venen aquests bancs de dades, no? Perdona, l'altre era, com és que...
Deia, com és que tenen el nostre telèfon i sobretot que ens truca un telèfon desconegut, en relació al que deies, que irrompen la nostra vida habitual.
Clar. Que els anem, també els anem coneixent, Els anem coneixent.
Sí, també és veritat.
Sabem el tipus de números. Si t'hi fixes, una mateixa companyia, que ells també ho saben, que tu saps, i que llavors no respons, jo he rebut, per vendre'm el mateix producte amb dos o tres dies de diferència, dos o tres números diferents.
Correcte.
Perquè, clar, quan ja l'encertes la primera, quan ja l'has vist, ja no l'agafes. Bueno, això no deixa de ser una estratègia comercial. Ells compren molts telèfons, compren moltes dades, i les van fent servir. Suposo que sí. De vegades, fins i tot, són màquines que van fent la trucada, i a mesura que es va responent, una persona agafa aquella trucada. O sigui, no sempre hi ha una persona fent la trucada, sinó que està automatitzat. Per tant, hi ha un escàner, per si diu, van trucant a tots aquells números que tenen, i a mesura que van responent, van fent la seva feina. Jo crec que acabarà desapareixent, perquè cada cop, no sé l'èxit que té, no sé el rendiment que dona aquest tipus de publicitat o de venda, però jo crec que el malestar que acaba generant, i tothom està ja una mica molest, acabaran de tenir que canviar de sistema.
Francesc, molts testimonis es queixen, doncs, de les hores intempestives, no, que ens reben aquestes trucades.
Sí,
si canviessin d'hora, realment ens seguiria molestant?
Sí, ens seguiria molestant, perquè hem dit els contextos, tu penses, els contextos en què estem situats en cada moment són tan canviants i poden ser tan variats. Uh-huh. La gent a cada moment, clar, quan la trucada no sap on estàs tu, i pots, el que hem dit, pots estar treballant, pots estar en una reunió, pot ser hora laboral, però pot ser hora de sopar, pot ser hora, jo què sé, igual estàs, no sé, fent-te petons amb algú i t'arriba la trucada. És incontrolable, això. Per una que et pot encertar un moment que tinguis, però aviam, no patim de falta de temps. No, la queixa més gran és que no arribem a tot, l'acceleració que se'n diu del temps. No estem en aquesta situació. Qui té temps lliure, entre cometes, espais així, de no fer res per poder rebre aquestes trucades?
Clar.
Ningú. Per tant, per definició, és una trucada que arriba en un moment, això, intempestiu i molest. O sigui, mai l'encerta, segur, per definició, o per condició.
Francesc, una altra de les coses que ens comunicaven, no, els nostres testimonis, eren que som molt insistents, no? Com rebem els humans la insistència?
Hi havia una frase que deia: la perseverancia vence las dificultades, en castellà. Sí, és veritat que quan tu perseveres amb algú, quan insisteixes molt, fins i tot amb demandes que poden molestar el que li fas, pot tenir fins i tot cert èxit. Això és veritat, i segurament per d'això se valen, d'aquesta vinga, som-hi, perquè som, d'entrada, això, reaccionem malament, però tenim bona... Sabem que estiguem, que està treballant, ens sap greu ser maleducats, mirem de respondre educadament, de reconèixer que hi ha una persona allí que està, això, fent la seva feina, i per tant, aquesta perseverància, algun èxit deu de tenir, però també ens molesta, no? També llavors es converteix en impertinència, no? O sigui, és fàcil que la perseverància, la insistència, se t'acabi formulant o sentint, no?, tu mateix com una impertinència, és molèstia, ja n'hi ha prou, ja m'has tocat els nassos moltes vegades, no? Para. Sí, això també pot ser un efecte, i és, de fet. I llavors acabes contestant malament. Jo m'he descobert moltes vegades, jo miro de fer-ho amb sentit de l'humor, que és una estratègia. contestant d'alguna manera descol·locant, que els acudits tenen gràcia perquè descol·loquen el context. Jo recordo la meva dona, per exemple, van trucar oferint botelles de cava, no?
Sí.
Botelles de cava, i va dir, ostres, sóc alcohòlica, m'estàs fotent ben més clar.
Ostres.
Queda molt... Oh, perdone, usted. llevo 4 meses sin beber i ara usted m'està ofreciant la tentació. No, fer coses d'aquestes que, bueno, tu passes bé. No ho sé, és que realment és una relació social no volguda, t'estan obligant, t'estan obligant a mantenir una conversa, que no deixa de ser un contacte social, una relació social, i llavors mantenir l'educació o ser desagradable és un límit molt fàcil de travessar. Clar. O sigui, passes de la amabilitat a la impertinència amb molta facilitat.
Francesc Núñez, sociòleg i director del Màster d'Humanitats de la UOC, moltes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Doncs vinga, seguim fent quilòmetres.
Gràcies, Francesc. 5 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
Atenció, perquè quan tornem de publicitat saludarem Maria Castellví, codirectora del Festival Audiovisual Jove de Barcelona, Retina. Ivan Marzà, conseller coordinador del barri de Sant Andreu, per parlar de la Festa Major del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona. I Jordi Pujol, no el polític, l'actor. L'actor que ha aparegut al Carràs i que ha estat nominat com a millor actor revelació als Premis Goya 2023. Tot això i més a la caravana. Tornem de seguida, va.
Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana. Una tribu de benvinguts que fa ràdio. Avui sortim a...
Vinga, va, 3:45 de la tarda i la caravana, com cada divendres, que surt a recórrer territori, activitats i festes per aquest cap de setmana. Avui, al sortim cap a, escoltarem 2 propostes i una sorpresa, Nina.
Doncs sí, Joan, tenim molts camins per descobrir i començarem amb una proposta molt interessant, el Retina, el Festival Audiovisual Jove que celebra la seva 5a edició després de ser reconegut amb el Premi Ciutat de Barcelona 2021. El Retina obre les seves portes avui, divendres dia 2 de desembre, i s'allargarà fins al proper diumenge, dia 11 de desembre. El festival convida els joves a construir una mirada crítica envers allò que consumeixen. La segona parada d'avui serà al barri barceloní de Sant Andreu de Palomar, que ja arriba a la darrera setmana de la seva celebració de la Festa Major. I és que des del passat 25 de novembre i fins al proper 8 de desembre, el barri de Sant Andreu de Palomar celebra la seva 40a edició de la festivitat. I per últim parlarem amb Jordi Pujol, l'agricultor i actor de la pel·lícula El Carràs, que tot just ahir es ballava amb una gran notícia. Està nominat als Premis Goya per millor actor revelació amb el seu company Albert Bosch.
Gràcies, Nina. Així doncs, engeguem motors per entrar de ple a la primera parada al Festival Audiovisual Jove de Barcelona, el Retina. Parlem ara mateix amb Maria Castellví, codirectora del festival. Molt bona tarda, Maria.
Hola, bona tarda.
Maria, deixa'm preguntar-te primer de tot, per qui no ho conegui tot plegat, com descriuries el Retina? Què hi podrem trobar?
Doncs mira, el Retina aquest any fa 5 anys, és la 5a edició, i és un festival de cultura audiovisual juvenil. És un festival organitzat per gent jove, adreçada a públic jove, per tota aquella gent que tingui interès en l'audiovisual de la manera més àmplia possible, doncs esperem que puguin trobar alguna activitat que els interessi en la programació.
Va, parlem una mica d'aquestes activitats, perquè de fet esteu a pocs minuts d'estrenar la primera activitat del festival, serà a les 4 de la tarda, amb aquesta sessió de documentals de talent jove, no?
Sí, de fet, ja hem obert portes, ja hem engegat aquesta cinquena edició, i avui a la tarda és el moment de descobrir una mica les noves generacions de creadors audiovisuals. Ara arrenquem a les 4 amb una programació de curtmetratges documentals, que són curts que han estat seleccionats del Docs Barcelona, a la secció universitària. Després de les 6 tenim un llargmetratge que es diu Tener Tiempo, que és una òpera prima d'estudiants de l'ICAM, de Madrid. I a les 8 tenim una selecció de curtmetratges de ficció, també d'estudiants d'audiovisuals i cinema.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Entenc, Maria, que apostar pel talent jove en un àmbit com l'audiovisual deu ser vital, no?
Sí, perquè és el seu llenguatge primari, és la seva manera d'expressar-se, és el que estan consumint constantment a xarxes socials, a plataformes... Per tant, poder tenir un espai que estigui íntegrament dedicat a cultura audiovisual... On no només fem xerrades i projeccions, sinó que també tenim tallers pràctics, per exemple, perquè la gent que vulgui doncs, pugui començar a provar coses, no? Tenim tallers de podcast, de fotografia, de DJ... Intentem oferir una programació molt variada, molt heterogènia.
Per tant, entenc, Maria, pel que estàs dient, que propostes com aquestes acaben motivant els nostres joves a seguir creant, no?
Sí, la veritat és que estem molt contentes amb la resposta del públic des de la primera edició. Ara ja portem 5 anys i ens trobem amb gent doncs, que segueix venint al festival i ens diu mira, vaig venir doncs, amb 15 o 16 anys el primer any i ara estic estudiant audiovisuals i va ser perquè ho vaig descobrir a través del Retina. Clar, això, però no és la màxima recompensa.
Deixa'm que us feliciti, perquè ja és la, ara ho dèiem, és la cinquena edició del festival, i per tant, que un festival com aquest duri 5 anys vol dir que és sinònim d'èxit. Quina és la clau d'èxit de tot plegat perquè funcioni un festival com el Retina?
Pues és que la veritat és que nosaltres no ens projectàvem tant a llarg termini. És una edició que costa tant aixecar-la que vas any rere any. Sí que... Crec que ens hem sabut rodejar de persones, tant de la indústria audiovisual com de gent que ara ja és amiga, que ens ha donat suport cada any. És vital tenir un equip. Nosaltres al festival l'organitzem amb un equip de joves, entre 16, 20, 21 anys, que cada any responen molt bé, cada any el renovem, l'equip, i això també ens ajuda a seguir motivades, també, no? Perquè veiem que el projecte pues, té sentit i que arriba... al públic al qual ens volem dirigir.
Perquè amb només 5 anys ja canvia el món de l'audiovisual, va així de ràpid ara mateix?
Ui, sí, però és que sens dubte, clar, sí, sens dubte, perquè sobretot, clar, cultura d'internet és una cosa que canvia constantment, que fa que canviïn el llenguatge, no? El tipus de vídeos que consumim, el format, clar, pensem en les plataformes, per exemple, fa 5 anys no n'hi havia tantíssimes com n'hi ha ara... No, bueno, és que sí, és una cosa que evoluciona més a més, et diria.
No sé si heu preparat alguna activitat especial per aquest 5è aniversari.
Doncs, com a tal, no? Tota la programació d'aquesta edició és especial i l'hem fet amb molta cura, però sí que hi ha una sessió que és com la més festiva, que serà aquest diumenge a les 8 del vespre, i és una sessió de DJs, de dues DJs... que són la Gisela Cano i la Capitano Barbacoño, que són molt irreverents, molt diferents. També ens agrada pues, portar referents de gent pues, diversa, que això ens acosten a realitats pues, noves.
Una de les activitats, de fet, que més ens ha sorprès mentre preparàvem el guió avui a redacció, ha estat la batalla de guions. Què és la batalla de guions?
Doncs mira, ho descobrirem demà, perquè és el primer any que ho fem. És una proposta que ve del GAC, de l'Associació de Guionistes.
Sí.
I la idea és que sigui una xerrada on tu puguis participar. Llavors et llancen el repte de crear un argument d'un curtmetratge en grup, amb diversos equips que es formaran demà mateix, i veurem com funciona. Això serà demà a les 10:30 del matí i respon molt a aquesta lògica que tenim del festival de que sigui una cosa lúdica i divertida, i que no vens a aprendre i també pues, a desenvolupar un esperit crític, però sempre passant-ho el millor possible i podem posar en pràctica pues, coses.
Ho dèiem, el Festival Retina, el Festival Audiovisual Jove, que celebra la seva 5a edició, obre avui les portes, divendres 12 de desembre, ara mateix a les 4 de la tarda, ens ho explicava la Maria, però s'allargarà fins al proper diumenge, dia 11 de desembre. Per qui vulgui venir, per qui vulgui participar, Maria, què és el que hem de fer?
Doncs entrar a la web del Retina, retina.com. Retina...
Amb dues E's, eh?
Amb dues E's, amb el team de teenager, que sempre confon. I allà trobareu tota la informació de la programació i la venda d'entrades, tant per aquest cap de setmana a la Fabra com a la Filmoteca.
Maria Castellví, codirectora del Festival Audiovisual Jove de Barcelona, aquest Retina, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé aquest festival.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
3:15 de la tarda i ara és hora de marxar cap al barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona per parlar amb Ivan Marzà. Ell és conseller coordinador del barri. Ivan, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Arriba la festa major, sonen trompetes des del meu balcó. L'esperança de tornar-te a veure, tu ets el meu amor.
Anem a conèixer una festa major com aquesta, com la del barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Abans, però, el que volem conèixer és el mateix barri. Ivan, quina és l'essència d'un barri com Sant Andreu?
Doncs és una essència de l'antic poble de Sant Andreu de Palomar, que es va annexionar a Barcelona, i podem tenir des d'una essència de molt, molt poble al casc antic de Sant Andreu i molt d'eixample tant a Sant Andreu Sud com a Sant Andreu Nord, que és per on aquest poble antic de Sant Andreu, que molts encara reivindiquen, va créixer, i tenim gent que també és vinguda d'altres llocs d'Espanya. I aquesta és l'essència de Sant Andreu.
Abans ho comentàvem, Ivan, que és la 40a festa major i que tot plegat va començar el 25 de novembre. Per tant, moltíssima festa, perquè això s'acaba el 8 de desembre, no? Una festa llarga.
Moltíssima festa, i ens en demanaven una mica més, a poder ser.
Més encara, eh?
Encara ens demanaven una mica més. Els hi vam haver de dir des del districte una mica d'escolteu, ja és la festa més llarga de Barcelona. Més dies també els veïns es començaran a queixar, ja li tenim l'embelat, que aquest cap de setmana comencen ja les festes a dintre de l'embelat. Tenir-lo sota de casa cada dia durant aquest pont, doncs els vam haver de dir fins aquí, ja està prou bé. Mm.
El que sí que entenc, Ivan, és que després de pandèmia, no sé si l'any passat en podíeu haver fet ja o no de festa o un mínim de festa major, però sigui com sigui, enguany, precisament amb aquesta 40a festa major del barri de Sant Andreu, deu haver-hi moltes ganes, no?, per part dels veïns.
Hi ha moltes ganes, es va veure la setmana passada, el diumenge, el dia del pregó, amb la plaça d'Orfila plena de gom a gom. L'any passat sí que es va poder fer alguna cosa, però va ser molt controlat, molt mínim, encara no sabíem quan es va començar a plantejar el programa de festa major com podia ser cada acte, i aquest any ja és l'any que tornem a la normalitat, i ja dic, es va veure la setmana passada una plaça d'Orfila completament plena. Sí, és el 40è aniversari de la Comissió de Festa, que estan cada any, i moltes altres entitats dintre també de que fan actes dintre de la festa major, com és la Germandat de Gegantes, Trabucaires i Grallers de Sant Andreu, que també celebra el 40 aniversari, i són moltes entitats de la festa, de la pròpia festa, que celebren els 40 anys aquest any.
Mira, ara que em parlaves d'entitats, Ivan, en els actes organitzats per la festa major sempre hi podem veure concerts, activitats infantils, sopars organitzats, i tot plegat que fa entreveure, no?, la importància de l'associacionisme en un barri com Sant Andreu i una xarxa important entre els mateixos veïns, no?
Doncs sí, estava contant abans que les entitats organitzadores dintre de la pròpia Festa Major, que és la que coordina totes aquestes entitats, estava comptant quasi 70 i pico entitats de la Festa Major oficial.
Déu-n'hi-do.
Es poden trobar la Festa Major alternativa, la Festa Major que queda una mica a banda de la pròpia Festa Major oficial, però dintre de la Festa Major de Sant Andreu les trobem amb quasi 70 entitats que fan una o més activitats, perquè hi ha algunes d'aquestes entitats que fan fins a 5-6 actes durant tota la Festa Major.
No sé, Ivan, si creus que, igual que molts pobles creuen que hi ha barcelonacentrisme pel que fa a les festes, no sé si deu haver barris, i a Sant Andreu si li passa o no, o no s'hi dedica el focus que se li hauria de dedicar a les seves festes, perquè hi ha altres barris als que se'ls dona més importància, i no sé si teniu una mica també aquesta sensació.
Doncs és el que cada any tenim, la discussió de cada any, la discussió de per què la Mercè sí i per què la festa de Sant Andreu, que al final és la que tanca el cicle festiu de la ciutat, no se li pot donar aquesta importància. Sempre ens ho diuen, no només la festa major, sinó la comissió de festes em refereixo, sinó altres entitats d'escolteu. Doncs també podria ser la gran festa barcelonina de tancament, de cicle festiu. O sigui, és el que ens reclamen any rere any, i és una festa major que és molt gran, i té la particularitat de celebrar-se el mes de novembre, que és una mica també de suïcides, perquè qui ha estat rere d'alguna barra, m'ha tocat estar alguna nit al carrer, a un concert a 5 graus o a menys de 5 graus, doncs es nota, i ells voldrien això, de que es poséssim una mica el focus a la Festa Major de Sant Andreu perquè fossi aquesta festa gran de l'hivern de Barcelona.
Ho dèiem, que aquesta Festa Major de Sant Andreu de Palomar la podrem gaudir fins al proper 8 de desembre. Per tant, d'aquests dies que resten, Ivan, què és el que no ens podem perdre, sí o sí?
Doncs sí o sí, les festes a l'envelat, que comencen avui, amb l'ús de gas... també que li agradin els actes de foc. Aquest cap de setmana tenim tots els actes de foc, i encara correfoc infantil, el castell de focs artificials, que serà l'últim dia, serà el dia 8, i encara queda també una mica de cultura popular amb la Germandat de Trabucaires, que celebrarà concretament el 40è aniversari la propera setmana, convidant els gegants de la ciutat, que es traslladaran cap a Sant Andreu i ballaran amb els gegants de Sant Andreu, amb l'Andreu i la Coloma. O sigui, tenim una mica de tot, des de cultura popular als fins a l'empelat, que també s'ha d'estar allà i s'ha de fer costat amb aquesta comissió de festes que treballa per coordinar totes aquestes entitats.
Ivan Marzà, conseller i coordinador del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona, moltíssimes gràcies per apropar-nos una miqueta més a la vostra quarantena Festa Major de barri. Que vagi molt bé i bona Festa Major.
Moltes gràcies.
Vinga, va, 8 minuts pràcticament i arribarem a les 4 de la tarda. De seguida deixem els nostres companys de serveis informatius que ens expliquin l'actualitat, però de moment no deixem anar l'accelerador perquè ens queda l'última parada d'aquest Sortim Cap A i ens desplacem ara mateix cap al Carràs per parlar i celebrar amb Jordi Pujol, en Quimet, de l'últim llargmetratge de Carla Simón. Una cosa, ara us expliquem aquesta cosa. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bones tardes.
Però per què?
Un contracte firmat de les terres.
De contracte firmat? No n'hi ha cap.
Pues
el Pinyol Vell, jo ho tenia fet de paraula, igual que el seu pare i el meu pare.
No ho digues, això, papa. Pare,
que por! Pare! Pare, home!
Ara estem escoltant un trosset d'aquesta pel·lícula, el Carràs, que s'ha tornat tan i tan popular, però és que ahir en Jordi es va llevar amb una molt bona notícia. Ha estat nominat al Premi Goya 2023, aquesta edició, millor actor revelació. Jordi, com t'ho has pres, això?
Bueno, pues esclar, com ho he de prendre, pues bé, no? Fantàstic, sí. Des de luego.
No sé si has rebut moltes trucades o molta gent del poble t'han dit alguna cosa.
Bueno, sí, clar, és que la gent està supercontenta. És que ja el que portem de la pel·lícula... Sí, pues clar, és que això ja tothom s'ho ha fet seu, eh? Vull dir, no és que sigui una cosa meva, al final, un hoste de la família, no? Sinó que la gent, tothom està supercontent, no? De què està passant.
Suposo que és un any intens i de celebració, no?, pel poble.
Sí, intens sí que ho és, sí.
Has pogut parlar amb la Carla Simón, Jordi, o no?
No, amb WhatsApp sí, ens han felicitat i tal, i pues, clar, pues de primera, no? Dius, ostres, que guai, no? D'això.
Clar, suposo que tot plegat t'agafa molt, molt de nou, per tant, deixa'm plantejar-te si ja t'has començat a plantejar, ni que sigui alguna mena de discurs, per si cau el Premi Goya, si el prepararàs o tal com regi, escolta'm.
No, bueno, sí, clar, això, sí, algo t'hauràs de preparar, no? M'hauré de preparar, però no és el bon moment, diguis que ni penso de moment, esclar. És tanta feina que tinc ara que dius, hosti, dius... Bueno, sí, ja veurem, a veure. Sí, una cosa o altra farem.
A més, la cosa no acaba aquí, Jordi, perquè el Carràs, ho explicàvem fa uns dies també a Ràdio Estel, està preseleccionada per competir en la millor pel·lícula de parla no anglesa en la carrera pels Oscars. Per què creus que hi ha d'acabar anant? És a dir, ven-nos una mica la pel·lícula. Per què aquesta pel·lícula creus que està tenint tant èxit?
No, sí, mira, això, a la cara, quan se va saber tot el dels Oscars i tal, li fiem, bueno, què fem? Que comprem els bitllets o què hi que va allà? I clar, vols dir, no, tranquils, no? Vull dir, això és, només està seleccionada la pel·lícula per anar als Oscars ja és la bestiada, no? És que ja n'hi ha prou, no? I bueno, i inclús ella estava preocupada i diu, això als Estats Units, jo què sé, no? Vull dir, no sé, no? Vull dir, és clar. I resulta que va anar a Nova York i va sortir molt contenta d'ell, no? Vull dir, la gent, doncs, que l'ha agafat també, no? I està donant un resultat i clar, dius allò pot ser la manera de viure l'agricultura ja fa molts anys que és diferent, no? Allò és molt gran també i potser no és el mateix, però clar, la pel·lícula, a part de parlar de la terra, no? De l'agricultura que tenim aquí, també parla de la família, no? I, uh-huh. I no sé, no? Vull dir, de famílies n'hi ha tot arreu i avui en dia, en el després que anem, vull dir, doncs també és superxulo, no? Poder estar en família i tots reunits, com estem allí al camp. I això suposo que, doncs, al final, a tot arreu ha agradat o està agradant. És que no ho sé, no tinc idea, no? Tampoc, al final, de per què.
Suposo, Jordi, que d'alguna manera, però, esteu orgullosos, suposo, de que el vostre poble, la vostra manera de fer, les vostres relacions, ara ens comentaves la família, no?, hagi arribat a entendre's a tants països d'Europa, inclús als Estats Units, no?, ara ho comentàvem.
Sí, no, al final orgullosos de que el territori aquí el Segrià ha passat això amb un tema com és l'agricultura i la família per descomptat. Mm-hmm. Super orgullós, eh? Jo de part meva és una passada, no? Que hem ficat l'agricultura una mica lluny se mereix que estàvem amb una moral per terra, per desgràcia. Aquí, al Segrià, i a tot arreu on hem anat al final, eh?
Clar.
I parles amb algun pagès de la zona i dius, pues, tothom està fatal. Bueno, pues sí, superorgullós, no?, que es parla de l'agricultura i que es parla d'això i de la nostra terra, eh? Vull dir, del Segrià, suscitant això, des de l'Ovo, que sí.
Clar, que ara començàvem a parlar dels Goya, també parlàvem d'aquesta carrera pels Oscars que ja ha començat i en la que s'hi troba el Carràs. Si acaben en el Carràs els Oscars, Jordi, t'has plantejat anar-hi o no?
A veure, no. Si al final se ve d'anar, pues, no passa res, mon idea, no? Vull dir, ja... tot el que vingui para bé, pues benvingut sigo. Si convenia que hem fet la feina, el disfrutarem. Sí.
Jordi Pujol, que ha estat nominat pel seu paper com a Quimet a millor actor revelació, ara ho deien, juntament amb el seu company també, l'Albert Bosch. Jordi, sabem que durant el rodatge no vas poder seguir cuidant les teves terres, però ara continues en el món de l'agricultura o com va això?
Sí. Bueno, mira, jo treballo, jo fa 14 anys vaig plegar de pagès, perquè la cosa està fatal. Feia 3 o 4 anys que arrossegàvem uns preus dolentíssims, que això no s'ha acabat, encara continua avui. Uh-huh. I vaig plegar. I em vaig ficar a treballar a l'Ajuntament, jo soc de socis i treballo a la Brigada Municipal, i des de llavors que hi treballo. I sí que al cap d'uns anys vaig quedar un bocí de terra i vaig plantar presiguers i encara els porto ara, i als matins estic a l'Ajuntament i a les tardes faig de pagès com he fet tota la vida, no?
No pares, eh?
Bueno, sí, sí que no... No d'això, vull dir, sí. Jo em sembla que un, si no marxa del territori i està per aquí a ser pagès o ramader, vull dir, al final jo quan dic pagès o agricultor hi fico tots, pagesos, pageses, ramaderes, tot el món aquest agrari, no? Uh-huh. Vull dir, al final, si no marxes, això no es pot deixar. Ja s'ha escut aquí davall d'un presiguer, és difícil deixar-ho, eh? Clar, jo és que m'encanta, no? Estar al tros i estar... Igual que està a la brigada i està pel poble i fent senyes per aquí, ajudant a tothom del poble, pues, que és una meravella, eh? Vull dir, és una meravella de senya, pues, fent una mica de menjar per la gent, pues, és meravellós. Llàstima que no estic ben pagat, però, i que el jovent no es quedo, però jo sí, per poc que es pugui, jo no ho deixaré pas mai, això.
Quimet, de l'últim llargmetratge de Carles Simón, del Carràs, Jordi Pujol, el seu nom real, pagès del Carràs, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i escolta, moltes felicitats per aquest gairebé Goya, ja, eh? Moltíssimes felicitats, que vagi molt bé, gràcies.
Vinga.
No n'hi ha cap. El Pinyol Vell, jo ho tenia fet de paraula, igual que el seu pare i el meu pare.
No ho digues, això, papa, eh?
Què fos? Pare!
Pare, home!